Les sèries llarguíssimes de videojocs han estat des de sempre a les esportives. Cada any, un joc nou del mateix esport amb els jugadors canviats, alguna funció extra i alguns cèntims d'euro més car. De totes maneres, hi ha un altre tipus de jocs que ha sabut crear una autèntica sèrie de culte sense necessitat d'haver de recórrer al clàssic FIFA 2001, FIFA 2002 o als jocs similars. Es tracta dels jocs de rol coneguts com a RPG i més concretament de la saga Final Fantasy. Nascuda com a rebot del fenomen generat pels jocs basats en la sèrie d'Akira Toriyama Dragon Quest, els Final Fantasy van saber crear el seu propi lloc en el petit nucli de jocs multimilionaris amb vendes. Va passar de ser l'últim intent desesperat d'una companyia com Squaresoft per sortir de la ruïna econòmica a convertir-se en una gallina dels ous d'or que genera cada vegada més vendes i més expectació quan anuncia els seus nous títols. I tot plegat en un gènere prou difícil, perquè els jocs de la sèrie Final Fantasy poden ser de tot menys senzills. Arguments complexos, sistemes de control especials i personatges amb noms indexifrables han sabut trobar un públic massiu a nivell mundial gràcies a uns guions originals impecables i a una evolució gràfica d'acord amb les tecnologies de cada moment. La mitologia grega, el budisme, l'hinduisme i el cristianisme es barregen en unes trames molt més profundes del que d'entrada s'espera d'un videojoc. Final Fantasy és, per mèrits propis, una de les sagues més llargues i exitoses en la història dels videojocs. I tot això sense haver de marcar un gol, ni fer un touchdown, ni haver de canviar de marxes. Game over. Mono catalana.
Game over a Ona Catalana.
Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. En el reportatge de la secció Game Clàssics d'avui el dedicarem als orígens de la saga Final Fantasy per descobrir com va començar una de les sèries dels jocs més populars del món. Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem tota la saga Final Fantasy, els seus arguments, la seva evolució, els seus protagonistes i tot l'entorn que ha originat aquesta sèrie. També tindrem l'oportunitat de saber més sobre l'argument d'un joc que va crear tot un nou estil a l'hora de jugar. Es tracta dels Lemmings. Per acabar el programa analitzarem l'actualitat dels videojocs avui amb la presentació d'una petita meravella de la tècnica per a PlayStation 2 que es diu iToy. Parlarem de la seva presentació en el marc del Sonar i de tot el que envolta aquest nou sistema. Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Final Fantasy és una de les sagues més prolífiques i complicades en la història dels videojocs. Una sèrie de jocs que han permès que la seva companyia creadora, Squaresoft, estigui entre les més importants del món i que el llançament de cadascun dels seus jocs sigui tot un esdeveniment. Comencem a descobrir els orígens de la fantasia final en aquest reportatge d'Albert García.
Tanca els ulls, oblida't de tot el que t'envolta, perquè el Game Clàssics d'avui està dedicat a Final Fantasy. Game Clàssics. Un món fantàstic i llunyà, ple d'éssers desconeguts, amics i enemics. Un món on mags i guerrers van a la recerca de tresors meravellosos. Un món que viu sota l'amenaça del mal. Sota aquest plantejament, tan arrelat en les novel·les de fantasia èpica, es desenvolupa una de les nissagues més famoses de tota la història dels videojocs, Final Fantasy. La seva llarga història s'inicia ara fa més de 15 anys, quan una desconeguda companyia japonesa anomenada Squaresoft treu a la venda el primer Final Fantasy per la consola de 8 bits de Nintendo. Es tracta d'una aposta arriscada, ja que un joc de similars característiques anomenat Dragon Quest arrasava en aquells moments. Tot i així, les propostes i les aportacions de Final Fantasy són ben vistes pels jugadors japonesos. Després d'aquest primer gran pas, comencen a sorgir més i més títols. Avui dia ja n'hi ha més de 20. I sembla que això va per llarg. Les plataformes afortunades en acollir els respectius capítols d'aquesta nissaga han estat molt diverses. Durant els primers 10 anys, Nintendo té exclusivitat. Així, més de 10 jocs corren pels circuits de la NES, la Super Nintendo i la Game Boy. L'any 1997 es produeix el gran salt tecnològic amb l'arribada de Final Fantasy VII per la PlayStation. Squaresoft i Nintendo trenquen la seva relació i els següents capítols arriben a les màquines de Sony. Actualment, l'afany de Square de recuperar-se econòmicament del sotrac que va suposar la pel·lícula Final Fantasy ha eixamplat la seva mirada a molts altres sistemes. PlayStation 2, GameCube, el PC, la Game Boy Advance i fins i tot els mòbils gaudeixen de la seva ració de fantasia electrònica. Però, qui hi ha darrere d'aquest mite? Primerament el seu creador, el dissenyador de jocs Hironobu Sakaguchi. Ell és l'artífex del sistema de joc, una aventura on els jugadors han de viatjar per un món imaginari, guanyant experiència en batalles i aprenent tècniques de combat al mateix temps que es desenvolupa la història. El segon home és el polifacètic dibuixant Yoshitaka Amano, el dissenyador artístic. Ell és el responsable de convertir en imatges els personatges i els entorns fantàstics d'aquesta història. Cada capítol succeeix en un món diferent. Així podem trobar ambients medievals, industrials, futuristes, onírics, etc. Finalment, el compositor Nobuo Uematsu és l'encarregat de guarnir-ho tot amb la música. Melodies èpiques, romàntiques i nostàlgiques amb un estil i un gust musical molt occidental i simfònic que acompanyen els jugadors en la seva aventura. Tots aquests elements i molts d'altres situen Final Fantasy com un gran referent en la història dels videojocs. Possiblement, la millor manera de protagonitzar una odissea sense despentinar-nos.
Una gran història, la fantasia final que entrarem a analitzar ara mateix en el Game Masters.
Game Masters.
Doncs entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, l'Albert García, en Francesc Blasco, l'Eduardo Rodríguez i en Jordi Selles. Benvinguts una setmana més.
Hola.
Game Over. Avui tenim Final Fantasy. És un d'aquells jocs que desperta sensacions contraposades. Hi ha gent a la qual doncs, li agrada moltíssim i ha viscut moltíssim i se'ls coneix absolutament fins a uns nivells de detall increïbles. Hi ha gent que en viu completament al marge i continua visquent la mar de bé i la mar de tranquil·la dins el món dels videojocs. No? Què té d'especial, abans d'entrar-ho a analitzar, aquest Final Fantasy que fa que pugui generar aquestes duplicitats, no? aquestes dues característiques tan diferents? No?
Per començar, té d'especial el fet que el joc està molt ben fet. Trobes uns bons gràfics, bona música, tots els elements del joc estan treballats, es nota que hi ha molta feina darrere. Pot agradar-te la història o no pot agradar-te, però s'ha de reconèixer que el joc és un joc complet, és un joc correcte.
I complex.
Complex també.
A veure, Final Fantasy, per la primera edició, es presenta el 1987. En teoria neix en el context d'un gran èxit ja aleshores en el mercat japonès dels jocs basats en la sèrie Dragon Quest, creada per Akira Toriyama, que nosaltres vam conèixer com una sèrie de dibuixos animats a mitjans dels 90 que es va traduir aquí com a Fly, el títol genèric de la sèrie era Fly, i neix doncs, en el context aquest d'un gran èxit ja d'aquests jocs, una companyia que aleshores es deia Square, que diguéssim que econòmicament en aquell moment no estava massa bé. Es diu també, que llavors aquí ja no saps quan comença la llegenda i quan acaba la veritat, que li van posar Final Fantasy perquè de fet va ser el seu últim intent per sortir endavant com a empresa. Saps que llavors aquí entra la mitologia empresarial de cadascun, allò de Bill Gates va començar en un garatge, no? Doncs, deien que li van posar Final Fantasy perquè va ser el darrer darrer intent de posar tota la carn allà, de tota l'empresa, per dir, a veure si aconseguim fer alguna cosa que estigui bé, i realment doncs van tenir èxit, no? Va ser el primer Final Fantasy que va sortir per a NES, per la Famicom a Japó.
Sí, sí, justamente en el 87 fue cuando, bueno, un año antes, digo, Square se fijó en el éxito que tuvo la saga Dragon Quest, que en teoría fue, entre comillas, mejor dicho, el primer RPG estilo japonés. Entonces creó, pues eso, una escuela, ese juego. Y a partir de ahí empezaron a sacar muchos juegos similares, y uno de ellos fue Final Fantasy, que, bueno, sí, lo que comentan de que el final de la fantasía sobre el último juego, la carne de asado, pues parece que sí, que es cierto. Y, bueno, tuvo bastante éxito, no tanto el primero, fue más que nada a partir del segundo que tuvo más éxito.
En un principi, el Final Fantasy per NES, quan anava a sortir va tenir molta sort, perquè en aquells moments també s'estava fent el Dragon Quest, la tercera part, i clar, el joc era tan popular que probablement, si haguessin sortit en el mateix moment, no s'haurien venut en la mateixa proporció. Dragon Quest hauria venut molt més, no? Però va tenir la sort Final Fantasy que el Dragon Quest es va cancel·lar, bueno, cancel·lar no, es va atrasar uns quants mesos, dies, no recordo exacte, i va suposar un suport molt important, perquè va vendre jocs mentre els japonesos esperaven que sortís el Dragon Quest.
L'argument anava més o menys així: la Terra s'està morint i la gent espera el compliment d'una profecia, no? Es veu que quatre guerrers, cadascun amb un orb, arribaran per renovar una mica doncs tot el món que estava fatal, no? Aquests quatre cavallers es diuen els Cavallers de la Llum. El joc comença doncs amb uns estàndards del joc de rol, no? Allò de dir, has d'anar a rescatar la princesa, has de despertar el rei adormit, has de detenir una bruixa malvada, però més aviat llavors es transforma en una gran aventura a nivell planetari, quan quatre feres, cadascuna encarnant una forma dels elements, estan darrere d'aquest decaïment del planeta, no? I darrere d'aquestes quatre feres hi ha caos, que és ja la cosa culminant, no? La fera infernal destructiva. Aquest és l'argument, una mica la història d'aquest primer Final Fantasy, que ens descobreix també doncs aquesta nova manera de jugar, que sí que havia començat amb Dragon Quest, el rol, que no és el rol al qual nosaltres doncs coneixem de doncs el joc al tauler o el joc amb les cartes, sinó que és un rol d'estil japonès. Com es juga el rol japonès a nivell de videojocs?
Sí, bueno, la diferència no solo también con los juegos de tablero o de mesa, sino también con los videojuegos norteamericanos, que era diferente el tipo de rol, que también se basaron en un juego occidental, que fue la saga última, pero que después ya a partir de ahí cogieron el concepto y lo transformaron, como siempre han hecho los japoneses, a un estilo más japonés de jugabilidad. ¿Cómo se juega? Pues bueno, nace también el típico mapeado con vista, se puede decir que subjetiva o desde arriba, y después mezclan un poco el concepto de batalla del estilo americano, que por ejemplo lo podemos ver en Wizardry, que es el mejor ejemplo, con el estilo de Dragon Quest, que es una vista frontal, unas tablas, con los menús, y bueno, y ahí se elige lo que quieres hacer en la batalla. Y Final Fantasy más o menos sigue esos mismos esquemas en lo que a batalla se refiere, pero cambiando la vista. En vez de hacer frontal, hicieron una vista lateral. Y bueno, pero después la jugabilidad es bastante parecida al concepto de rol de Ultima y Dragon Quest.
Jo la diferència més gran que veig entre els jocs de rol, diguéssim, japonesos i els jocs de rol de taula tradicionals americans és el tractament del personatge. En un joc de rol estil Dungeons and Dragons, el teu personatge el vas modelant tu, no? Vas escollint una sèrie d'atributs i és molt més personalitzable. En canvi, amb els jocs de rol japonesos sempre tens uns personatges que estan en certa manera molt fixats. Pots pujar la seva rapidesa, força, tot això, però el que és la personalitat del personatge, el posicionament, totes aquestes característiques no són gaire més habituals.
Però això és una cosa una mica esbiaixada, perquè clar, tu estàs comparant el que és un joc de taula amb el joc de rol japonès en consoles i en ordinadors. Si compares el mateix en jocs de rol per ordinadors i consoles d'americans, doncs tens una mica les mateixes premisses. El que passa que els jocs de rol que nosaltres han arribat del Japó amb versions consola són jocs que estan molt, molt enfatitzats en una història concreta, en un món concret, i per tant els personatges són els que són, tu no pots crear personatges de zero.
És més fixat tot.
Sí que hi ha jocs de rol en els que tu sí que pots crear un personatge molt més de zero i escollir quins són els seus atributs, jocs de rol japonesos, però per exemple, si tu te'n vas al que són jocs de rol per ordinador, sempre per ordinador, perquè els jocs de taula, tant al Japó com com als Estats Units, permeten totes les modificacions i la creació dels personatges de zero com vulguis. Però si te'n vas a jocs de rol americans per ordinador, com per exemple serien tots els de TSR que han fet sobre el món de Dungeons and Dragons, Advanced Dungeons and Dragons, en concret sobre el món de Dragonlance, doncs tu comences a jugar sent un dels herois de la llança, que són personatges fixats pel seu paper en les novel·les que han tingut i, per tant, tenen uns atributs fixes. Vull dir que això sempre depèn més aviat del joc que no pas del joc en si, que no pas del gènere en general, que els jocs japonesos siguin més fixes que els occidentals a nivell de joc d'ordinador, perquè a nivell de joc de taula, com per exemple Record of the Lodoss War, la famosa sèrie d'animació i obres de la Guerra de Lodoss, doncs neix d'un joc de rol autèntic, real, i tots aquests personatges que s'han fet famosos han derivat dels personatges que s'usaven per jugar. Es pot jugar, es poden comprar els manuals i es pot jugar a la Guerra de Lodoss com un joc de rol normal, com qui jugués a RuneQuest, com qui jugués a Advanced, etc. I tu pots crear el teu personatge des de zero, etc.
Però podríem dir per això que en un joc, un videojoc de rol és un joc per no, o sigui, difícil per no iniciats? Des de fora, t'ho estic dient.
O sigui, tu pots jugar un joc de rol digital, diguéssim, sense haver sabut jugar a rol analògic.
Sí, ho dic perquè té certa fama de complicació aquest tipus de jocs.
Exacte.
No, el que passa és com tot. La fama o la mala fama dels jocs de rol o jocs d'aventures dins del que és el món occidental, doncs ve derivada que les seves primeres versions, sobretot per ordinador, doncs estaven molt més pròximes al que seria el joc de tauler en el sentit de el poc atractiu visual. No? Són versions pels primers ordinadors, que també no tenien grans capacitats gràfiques, o per les primeres consoles, i gràficament no tenien una gran vistositat. Eren, normalment, moltes vegades es basaven en torns, movies personatges petits, i sempre tenies una gran profusió de taules i dades numèriques sobre la pantalla, en detriment de l'aspecte gràfic.
Sí, sí.
Ara això, tot això dona un gran gir.
És la sensació, no?, allò de dir, ostres, tens una pantalla plena de números i d'ítems i de coses que dius, què fas amb això?
Tot això dona un gran gir a la que ens entrem en aquesta mena de jocs, que segueixen sent jocs de rol en el qual tu ets un personatge, interacciones amb altres personatges i gestiones un grup i fas una aventura, en el sentit dels jocs de rol més populars, que s'han popularitzat més, on això no és tan important, sinó que la mateixa manera que va passar amb les aventures gràfiques, que es va passar de sistemes per menús a sistemes d'escollir per ratolí, doncs aquí doncs els personatges ja no els hi dius on tens que anar, ni els hi has d'escriure, com els famosos conversacionals, sinó que el mous amb el teu joystick, vas on vols agafar l'objecte, mira si el pots agafar, fas servir les fases, etc.
Jo recordo els anys 80, un amic meu que quedava molt i anava a casa seva a jugar, etc., em va dir, vine, aquesta tarda, que m'han explicat un joc, estarem tota la tarda que ens inventarem nosaltres. Va ser la primera de veure un joc de rol. I recordo perfectament que va fer fotocòpies, les va enganxar totes, va fer una trama grandiosa, que era el mapa, no?
Sí.
I en tota la tarda que vam estar molta estona no vam fer res, es pot dir, no?
Clar.
Vam jugar molt poc,
però
en
un joc de rol t'estàs també molta estona preparant, no? Abans de poder arrencar. Si us sembla, passem al Final Fantasy II, tal com comentava l'Edu, va ser un altre dels grans èxits, per no dir el primer gran èxit a nivell de vendes de Square, va aparèixer a les botigues del Japó l'any 1988, just un any després que es va posar a la venda el primer Final Fantasy. L'argument era més o menys el mateix. En aquest cas, eren quatre famílies joves, de les quals s'havien oposat a l'imperi Vermèquia, que en aquest cas doncs, aquest imperi volia dominar el món, es posaven d'acord a una reina coneguda com a Hilda, no?, que era l'única que quedava a la Terra en contra d'aquest imperi Vermèquia, i llavors doncs, ells havien d'anar millorant, anar avançant en el joc, adquirint més poder, sent capaços d'enfrontar-se a enemics més grans, fins que al final descobrien que l'enemic gran era una cosa molt més poderosa que l'imperi aquest Vermèquia que volia dominar el món i que era un tal Dark Cloud. Una cosa que es deia Dark Cloud.
A mi m'agradaria preguntar una cosa, i és perquè jo la saga Final Fantasy l'he vista des de molt lluny, i realment l'únic que recordo ara visualment doncs, són les últimes versions per PlayStation. Sí que la conec, sí que conec el Dragon Quest, per exemple, i és això el que em crea aquesta mena de dubte ara. Diu, com pot ser que, si això està basat en el món de Dragon Quest, com pot ser que una franquícia que ja està, que té la seva pròpia línia de videojocs, doncs n'aparegui una altra basada també en el mateix món
però no.
És que jo no crec que estigués basat en el món de Dragon Quest, el que passa que bevia una mica del gran èxit que aleshores tenia Dragon Quest i van agafar la línia, la línia de joc de Dragon Quest.
Tenia moltes semblances.
Aquest món medieval, aquest món amb dracs, aquest món amb...
I això també crec que, ara que has dit això del món medieval, jo les últimes versions que he vist, que són les de PlayStation, he vist un món, doncs, bueno, diguem-ne semimedieval, semifuturista, una cosa semblant potser...
Industrial, una cosa medieval...
El que em recordaria una mica els Phantasy Star, que són aquesta mena també de món medieval, que es lluiten amb espases, però poden tenir pistoles, que van, caminen per boscos i a la vegada també es posen dintre de naus, etc. I m'agradaria saber si realment, des del començament de la saga, perquè, clar, pensant en Dragon Quest, que és aquest, això que jo tenia en ment, Dragon Quest sí que no és... és un món més medieval clàssic, no pas...
Medieval clàssic, però que alhora doncs, veu gent amb ulleres, gent que té, doncs, un... O sigui,
bueno, aquests són els petits petits detalls...
Exacte, no? Més que és una mica els d'això, no? Si us sembla, anem avançant a poc a poc i així anirem descobrint com evoluciona la saga, perquè Final Fantasy III, de fet, va ser, ja a començaments dels 90, l'últim Final Fantasy que va sortir per a NES, ja veien la gent d'Square que ja estava despuntant el que seria la tecnologia dels 16 bits, la Super Famicom estava a l'horitzó, la Mega Drive també, i per tant doncs varen decidir treure l'últim joc que més o menys també en quant a entorn, en quant a personatges, doncs també eren quatre joves, o sigui, tots els jocs estaven protagonitzats per quatre joves, en aquest cas que fins al 3 que descobrien doncs un cristall, no?, que era en una cova a les afores del seu poble, que els deia que ells havien sigut els escollits per ser els quatre guerrers de la llum, o sigui, tornem a tenir una altra vegada la figura dels quatre guerrers de la llum, que havien de restaurar l'equilibri de la foscor, no?, i la llum en el món, no? O sigui, com hi havia una guerra, és una cosa molt oriental, això, no?, entre una guerra entre la foscor i la llum, i ells quatre havien de ser els guerrers que havien de poder mantenir aquest equilibri, o sigui, sense el qual doncs una cosa no pot estar sense l'altra, allò del yin i el yang.
Que no vèncer la foscor, que sigui una cosa molt occidental, matar els dolents,
exacte,
sinó
no?
Restablir l'equilibri que sempre... porta l'estabilitat al món.
Molt oriental en aquest cas, no? O sigui, mantenir i aguantar l'equilibri.
Bueno, el Final Fantasy III es técnicamente el mejor, también lógicamente, aunque es el último, pero es el mejor juego de Final Fantasy que salió para Nintendo, y en especial lo que tenía era tanto el 1 como el 2, los decorados de las batallas, el fondo era negro. Y en el Final Fantasy III ya empezaron a poner algún escenario.
Cosa que s'ha acabat completant el Final Fantasy IV, que també doncs, ja va agafar una mica més tota aquesta línia més cinemàtica, no? I a més com una mica, a veure, amb les possibilitats que hi havia a l'època, però una cosa una miqueta més cinematogràfica.
Sí,
no?
Además en Final Fantasy IV ya empezaron a salir lo que es los barcos, y más también con la incursión de la tecnología de Super Famicom, es decir, que con el modo 7 se viene el mapeado y todo, y ya también... Ya se hacía gala en este juego aprovechando el chip de sonido de Super Nintendo.
Tenien molta més ja capacitat en aquest cas, i d'aquí ja saltem al Final Fantasy V, que va ser anunciat com a Final Fantasy III, i aquí ja tenim el conflicte, no? O és així o no és així, o com va anar? O sigui,
és el 6, és el 3.
Sí.
El 6.
A veure si ens aclarim en això. Clar, sí. Jo, quan un em diuen, no, aquest era el 2, però era el 3.
És molt fàcil, és molt fàcil. Bueno, en Japón és això, del 1 al 11, ¿vale? No hace falta mucho más. Después, en Estados Unidos, el primero que salió fue el Final Fantasy 1 de Nintendo 8-bit, que es el Final Fantasy 1 de Japón. Ese fue el primero que salió en América, ¿vale? Después, no salió ninguno más de Famicom, ¿sabes? En Estados Unidos. Y después ya el siguiente que salió fue el Final Fantasy 4 de Super, fue el segundo que salió en América. Entonces, por eso, Final Fantasy 2 es el 4 en Japón. Y el Final Fantasy 3 es el 6.
O sea que
exacto,
porque no salió ni el 2, pues, ni el 3, ni el
5,
ni el 5, ni bueno, y
hasta
el
6.
Sí. Bé, molt fàcil no és, Molt fàcil no és, però s'entén com a mínim. L'argument del Final Fantasy V, més o menys, ja comença a introduir els temes aquells de l'espai, no? Coses més enllà del que és el món de la Terra, no? El planeta rep l'impacte d'uns meteorits, i a més doncs, té problemes en el seu interior, molt allò de la cultura còsmica, no? Un aventurer, una princesa, una dona pirata i un vell viatgen al centre per veure una mica doncs, què ha passat amb aquests que ells en diuen cristalls elementals, no?, que s'han trencat a causa de tot aquest entorn mogut, de la caiguda del meteorit i tot aquest mal rotllo general, diguéssim, que hi ha en el planeta, no? Després de diverses pistes falses, descobreixen que els meteorits estan arribant des d'un altre món, per tant, algú els està disparant, o sigui, no venen allò directament de zona. I finalment aconsegueixen arribar a l'altre món, on troben a X-Dead i el seu sequàs, Gilgamesh, tots dos. Llavors doncs, ells es reuneixen, fan el grup dels quatre valents, una altra vegada quatre valents, en aquest cas doncs, aquest grup dels quatre, doncs, que intenten doncs, destruir tota aquesta, destruir com a mínim controlar tota aquesta gent que està intentant destruir la Terra. No? Per tant, eixamplem ja fronteres en el Final Fantasy V. Sortim ja del planeta, fem amb viatges 5, a realitats paral·leles.
No? Amb el 5 el que passa és que passes de l'entorn medieval, podríem dir, dels quatre primers capítols, a un entorn ja més barreja medieval amb tecnologia, amb industrial, cosa que es veu molt amb el 6. Mm-hmm.
Precisament aquesta banda sonora que està sonant és el del Final Fantasy V.
Bueno, espero que sigui el 5 que estem parlant.
Sí. Bueno, el Final Fantasy V, lo que es factor así del espacio, excepto lo de los meteoritos, no sale mucho más. Realmente
no pero té l'estètica aquesta de la màquina de vapor mateixa, les màquines de vapor, les ciutats, les grans urbes, ja es veu això?
No, en el Final Fantasy V...
¿No os veo eso?
No, lo que se ve en el Final Fantasy V es lo que comentabas, lo de el otro mundo, pero que el otro mundo también tiene una similitud con Zelda porque es si fuera como un mundo normal, pero en plan oscuro. Entonces, lo que tiene Final Fantasy V, esa trama argumental la ha hecho a llevar a ser el juego más largo de la saga Final Fantasy y para que quepa todo en un pequeño cartucho de Super Nintendo, fue el primero que fue uno de los primeros juegos de Super Nintendo que tenían 16 megas.
A mi una de les coses que em crida atenció de Final Fantasy és que cada joc té un argument completament independent de l'anterior. És així o no?
Sí. No tiene nada que ver el argumento.
No hi ha solució de continuïtat, per tant. No. Són històries que comencen i acaben, no?
Eso fue un punto que también se copiaron en la saga Dragon Quest, que la saga Dragon Quest va por trilogías, pero dentro de cada episodio de la trilogía no tiene nada que ver el argumento.
O sigui, no hi ha una solució de continuïtat entre ells.
Però dins el que seria una gran escala temporal de Final Fantasy segueixen un ordre cronològic o no?
En escala temporal que et refereixes a etapes de la història?
Vull dir, dintre del que és el món de Final Fantasy, per exemple, l'aventura primera, Final Fantasy I, passa abans que les aventures posteriors o com que vosaltres heu dit que no hi ha argumentalment cap continuïtat, realment no es diu quin temps passa ni podríem passar...
Queda indeterminat.
No tiene
queda, com cada món és diferent, doncs sí. No hi ha cap ordre.
Les històries del Final Fantasy, encara que del Phantasy Star, encara que siguin bastant independents les unes de les altres i no repeteixin personatges, per exemple, en algun cas sí, però és bastant... Sí que tenen una línia continual dins del que és el mateix món i totes estan posades dintre doncs, uns anys o uns segles després de les aventures posteriors i tal. Per això preguntava si el món de Final Fantasy...
Sí, perquè clar, Phantasy Star és el mismo mundo, el mismo universo, però és que en Final Fantasy nada.
O sea, que incluso pueden ser planetas diferentes donde pasa la historia.
Sí. Lo único que cogen es alguna idea, por ejemplo, de cuatro personajes, que eso se repite bastante en Final Fantasy, lo de los cristales, que también, pero que no tiene nada.
Hi ha una cosa de fons que et permet veure un mateix món, però llavors doncs l'argument i tot està completament canviat, no?
Doncs és curiós, perquè una de les coses que hem comentat moltes vegades aquí és que quan un joc es converteix en una saga i té tantes parts, una de les coses que atrau la gent també és que crea un món ben consolidat.
Sí, fins i tot Castlevania és el fill, exacte.
Els personatges no siguin els mateixos, sí que hi ha un món que tu saps que doncs, hi ha en aquesta ciutat perquè han sortit en altres jocs, etc. Crea una riquesa. En canvi,
I per què encandila tanta gent? Què té? O sigui, que té màgia? Té... Si en aquestes coses que tan petites, els cristalls, etc., deu haver-hi algú que aglutini tanta gent i que agradi tant i que estiguin parlant amb l'11X o...
Home, els arguments són molt originals, eh? Uh-huh. Les històries estan molt treballades.
Home, jo tinc que dir una cosa negativa en relació als arguments.
Jo creo que hoy en día el mundo de los videojuegos ha cambiado mucho y de la forma que triunfa hoy en día no es la misma forma que triunfaba antes. Hoy en día existe unas campañas de marketing impresionantes y también ha salido para una consola, digo, hablando de PlayStation, que mundialmente tiene muchísimo más fama que las versiones que tuvieron en Nintendo, en Super Nintendo, y bueno, yo creo que todo influye, ¿eh?
Una cosa, aquell punt negatiu que trobava en relació que deies d'això de l'argument, no? Jo trobo que els Final Fantasy tots tenen una història molt elaborada, no? Però... passa una cosa, l'estructura argumental, narrativa de la història, sempre és la mateixa. Almenys ho noto molt amb els últims capítols per PlayStation, sempre és el mateix, la relació amorosa, ara el traïdor, ara el no sé què, ara vindrà, en el tercer CD pues passarà això, en el quart em trobaré un castell en el qual hi haurà moltes proves i l'enemic final.
Sí, que potser el cap i a la fi acaba resultant una mica massa repetitiu, no?
Almenys en els últims, sí.
Uh-huh. El Final Fantasy VI va ser el darrer que va aparèixer per a Super NES, per a la Super Nintendo, i es considera, segons molts crítics, un dels millors jocs de rol per a Super Nintendo. Era la darrera edició del Final Fantasy per a aquesta consola i també tenia una història radicalment diferent. Deia que milers d'anys enrere havien conviscut en el planeta dues races, els humans i els éspers. Els éspers aquests eren éssers dotats d'uns grans poders màgics i la seva pròpia essència doncs, tenia un origen, diguéssim, màgic. No? Havien tingut grans guerres entre els humans i els éspers, normalment perquè els humans eren més dolents i tenien la cobdícia de voler doncs, el poder d'aquests éssers. I anys més endavant, quan la gent ja s'havia oblidat que existien, comença de nou una altra guerra que no se sap qui l'ha originada.
Potser l'element principal d'aquest capítol és la personalitat dels personatges i el fet que el jugador pugui interactuar amb molts d'ells i que cadascun d'ells tingui una història, això ja passava en anteriors, però aquí es porta a l'enèsima potència, no? Pots portar molts personatges i a vegades dius, ai, a mi aquest personatge no em cau bé, però tinc que fer-lo servir per avançar, no? I té aquest punt.
Si us sembla, fem una petita pausa i tornem amb el gran salt a nivell mundial. O sigui, sí que va tenir un èxit molt important tota la primera part dels Final Fantasy, però el gran salt que ha fet aquesta saga i que ha fet que avui hi estiguem dedicant aquesta gran part del Game Over és el Final Fantasy VII, el primer que va sortir per a PlayStation.